Què tal, com esteu? Benvinguts al Tribuna Preferent, benvinguts a aquest espai de debat del Centre d'Esports Sabadell cada dilluns aquí a l'antena de Ràdio Sabadell, també al canal de Twitch de la 94.6 de l'emissora, en aquest dilluns 11 de desembre del 2023, que avui posava a fer números a la redacció aquest matí i pensava, deia, coi, és tot just el segon programa que fem aquesta temporada post-victòria del Centre d'Esports Sabadell. Perquè quan va venir la primera contra l'Osasuna Promeses encara no s'havia estrenat aquesta temporada del Tribuna Preferent. Fins ara només havíem pogut explicar, debatre, doncs, opinar sobre la victòria del Centre d'Esports Sabadell contra el Sestao River. I per fi tenim aquí la segona, la tercera de la temporada, que va arribar dissabte de forma agònica, de forma èpica, contra Unionistes de Salamanca, amb el gol de Marcos Baselga en el minut 88, que, tot s'ha de dir, va fer justícia, molt probablement, i ara els hi preguntaré aquí a la taula als tertulians d'avui, el que, insistim, va ser segurament el millor partit de la temporada del Centre d'Esports Sabadell, sobretot per la solidesa defensiva que no havia mostrat, no havia ensenyat l'equip encara en aquest primer terç llarg de la temporada. Va tenir ocasions el Sabadell a la primera meitat, a les botes d'Antonio Moyano i de David Astals, i no va ser, insistim, fins a última hora, fins a aquest gol de Marcos Baselga, que l'equip va aconseguir 3 punts que situaven momentàniament el conjunt arlequinat, l'equip d'Òscar Cano, a 5 punts de la permanència, però la jornada no ha estat del tot positiva, perquè va guanyar la SD Logroñés a Pinilla contra el Teruel, i això provoca que el forat ara mateix sigui de 7 punts respecte a la salvació quan queda tot just un partit per acabar el 2023. Per tant, com va dir Òscar Cano, el camí serà llarg i estarà ple de pujades i baixades, però tant de bo que es pugui treure endavant. Bé, d'entrada, abans de saludar els nostres tertulians avui, deixeu-me també que doni la benvinguda a tothom que ja ens està deixant el seu comentari des de fa uns minuts al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, que ja sabeu que tenim premi, com sempre. Mira, i avui ho podrem mostrar aquí a la taula per ordre, perquè a l'esquerra aquí tenim les pizzas de... La pizza, estan buides, sempre ho diem, La pizza de Maximus que sortegem cada setmana, aquesta comanda de 40 euros. I a sobre del logo brillant, lluent, de Ràdio Sabadell, que indica que estem en antena, doncs tenim una bufanda magnífica, una bandera del Centre d'Esports Sabadell que sortegem. I la samarreta del Tribuna commemorativa dels 100 programes, de moment no. Aquesta ens la guardem de trets o aquí al Tribuna Preferent. Doncs com diem, que participar al xat té premi, I bé, que alguns comentaris que ens arriben per aquí, el Moi diu, per fer una victòria, això sí, no sé si som tots conscients que si tot va molt bé ens passarem 6 mesos nedant i patint. El Raül deia per aquí avui, sí, bon dilluns a tots, amb un més 3 és tot millor. El Maverick, quina alegria de dilluns, per fi. El Mengot, que deia ja a 16 del playoff, ja començarem amb la campanya del Miracle 57 en el seu dia. Que dèiem per aquí també que es va veure una millora notable en el joc, es nota la mà d'Òscar Cano, ara de seguida en parlarem també. Alberto diu que aviam si en toca la pizza per omplir el tallatge XL de la suadora de la setmana passada. Preguntes de Mercato, ens apuntem també per aquí el tema del mercat per parlar-ne durant el programa d'avui. Va, doncs res, anem a saludar els tertulians que tenim avui aquí a l'estudi 2 de Ràdio Sabadell. Tenim a la Sílvia Fernández, que se'ns estrena avui, companya de Televisió Sabadell Vallès, que segueix aquesta temporada també l'actualitat del Centre d'Esports. Sílvia, què tal, com estàs?
Bona tarda, doncs molt ben encantada de ser aquí. He hagut d'abandonar una mica el Xavi Andreu aquesta tarda, però molt contenta.
És per un bon motiu.
Sí, avui ens hem partit.
Doncs tenim avui a la Sílvia i també tenim un habitual, més habitual del Tribuna, més el podeu veure a la tele també habitualment, company periodista, expert arbitral, el Joan Fàbregas. Què tal, Joan, com estàs?
Què tal, bona tarda.
D'entrada, mira, deixa'm preguntar-t'ho perquè si no rebento. Muñoz, què?
Bé.
Sí?
Bé. De moment no li vaig veure massa cosa.
Val.
Vull dir, dintre de tot, vull dir, també quan els partits es guanyen, no m'agrada a tu, no m'agrada molt.
És que, clar, ho vam dir a la Transmi, que al final és un àrbitre que porta aquesta, a l'esquena, aquesta motxilla d'haver xiulat el seu dia la visita al Bilbao Atlètic la temporada passada.
És que és molt difícil quan ja tens aquest record intentar fer net, i és veritat, a mi no m'agrada en general com a àrbitre, però crec que tampoc va ser decisiu en res, ni em va semblar res destacable a nivell negatiu. És d'aquests àrbitres que, clar, al final tenim una plantilla arbitral que hi ha o molt veterans o molt joves que tenen possibilitat de pujar, i aquests joves a vegades són molt massa joves. i fa que no tinguin la suficient experiència, que crec que s'hauria de trobar aquest terme mig, que de moment el comitè no aposta per això, aposta per gent molt jove que es formi fins i tot a segona divisió, i clar, a vegades ens hem de menjar algun que déu-n'hi-do.
Jo t'he de dir que el vaig trobar, si més no, això agradarà més o menys, eh? Però coherent amb el seu criteri de no xiular pràcticament res i de no mostrar pràcticament cap targeta.
És el més important, seguir el criteri, encara que a vegades no sigui del tot encertat, però com a mínim equilibres entre un equip i l'altre.
Bé, anem a parlar del partit. Deia jo a la introducció, el millor partit de la temporada del Centre d'Esport Sabadell, el llistó no estava massa alt.
El segon, diria jo, eh?
Tu diries el segon.
M'agrada més el de Ponferrada.
Sí, a mi també, però al final sí que és cert que t'has de quedar amb aquests tres punts, però clarament per mi ha estat bastant millor que el de Sestao River, tot i que la diferència en aquell cas fos més àmplia, no sé com ho veus.
Sí, els Sestao River és que eren molt fluixos, la veritat.
Unionistes ahir tampoc.
És que estem a 7 punts de la salvació en una lliga en què hi ha equips realment de molt nivell, però és que n'hi ha 5 o 6 que déu-n'hi-do. És a dir, abans de començar la temporada veiem els equips, i veies Arenteiro, veies el Sestao, veies Tarazona, veies Teruel, i deies, home, salvar-nos pràcticament segur, però clar, va avançar la temporada, comences a perdre. El primer tram estàs amb un entrenador amb el qual no hi confien, després hi ha un altre entrenador que no treu ni un punt, que segurament sigui el pitjor entrenador de la història del Sabadell, a nivell de puntuació. I clar, és com donar molt avantatge als altres equips d'estar tant de temps amb una estructura tècnica que no s'aguanta per enlloc. Llavors, hem començat amb un hàndicap que veurem si som capaços de subsanar.
D'aixugar, no?, aquesta diferència, Sílvia.
Sí, totalment d'acord, però al final penso que amb el que ens hem de quedar és amb aquest canvi de dinàmica. Jo me'n recordava, sobretot dissabte, de les rodes de premsa de Bofill, quan repetia una i una altra vegada el tema de hem de girar la moneda, ha de sortir cara, algun dia acabarà passant, sobretot també quan va marxar, també va comentar-ho, i penso que pot ser un bon punt de partida, tot i que si aquest partit va ser el millor de la temporada, és el que comentaves, imagina't com està el llistó aquest any.
Em sembla interessant això també, perquè diu també molt, i giro la moneda, del que ha estat el discurs d'Òscar Cano, de com ha calat també, de moment, insistim, i tant de bo li vagin les coses molt bé al tècnic andalús, però de moment du aquest balanç de 4 punts de 9 possibles, i com aquest missatge, fins i tot el postpartit de l'altre dia, com està entrant, no?, en aquest imaginari arlequinat, de dir, escolta, això serà llarg.
Clar, els dos primers partits feien una miqueta de por, sobretot a Teruel, quan anàvem 2-0, clar, has de donar una mica de marge, que ha d'arribar, els jugadors l'han d'entendre, l'han de creure, però clar, és que és un entrenador, és que veus el seu currículum i ha passat per molts equips, ha estat el DEP, però ha estat una sèrie d'equips que coneix la categoria i com a mínim pot sortir millor o pitjor, perquè a vegades els entrenadors ja sabem com va, que un equip funciona molt bé, tipus Pacheta al Valladolid, i després van al Villarreal i no donen una dretes. Pot passar que vagi bé o no, però com a mínim hi ha un entrenador que té les seves idees, les voldrà aplicar, i veurem si sorgeixen l'efecte desitjat.
Més enllà, perdona, Sílvia, de l'entitat del rival, que tots convindrem que no va ser ni Unionistes el rival més difícil, ni segurament sigui el de més qualitat, que passarà per l'estadi de la Nova Creu Alta, això crec que tots ho tenim coll avall, però sí que li donarem aquest mèrit a Òscar Cano de per fi ser el primer entrenador que aquesta temporada aconsegueix que l'equip funcioni amb defensa de 4.
Hi ha una cosa també mèrit, molt important, és deixar la porteria a 0.
Correcte.
És a dir, jo crec que va venir per això. El principal objectiu quan va veure els partits era, escolta, comencem per darrere, deixem la porteria a 0 i endavant, a veure què passa, a veure si podem anar creant ocasions, i crec que va ser un gran partit a nivell de possibilitats de marcar. Va haver-hi moltes, no feia falta el gol al 88, hauria d'haver arribat abans. Uh-huh. Llavors, sí que és veritat que un cop tens la porteria a 0, tot l'equip està més confiat, perquè quan confies darrere, davant, estàs més lleuger. Però clar, si veus que la primera que arriben, el partit del Johan Cruyff és un clar exemple de lo malament que estàvem a nivell de confiança i a nivell de seguretat defensiva.
És que llavors has posat l'exemple més extrem de tots, perquè el dia del Johan realment, bueno, va ser un ridícul històric, i ja ho deia Hurtola ahir, no? Al final es necessitava una victòria, però es necessitava una victòria així, amb aquesta èpica, i penso que donarà molta confiança, sobretot vam destacar moltíssim, doncs, aconseguir aquest gol i aconseguir posar-te per davant, perquè recordem que al final l'equip portava 2 mesos i mig sense guanyar, però 2 mesos i mig sense posar-se per davant en el marcador, però potser no hem fet tant èmfasi en el que comentes de la porteria zero i d'aquesta solidesa.
Aquí anava jo sobretot a l'argument que per mi va ser un dels millors partits de la temporada, perquè tu esmentaves, Joan, el dia de Ponferrada, cerca el dia del Toralín, mira, gairebé la primera que arriben et marquen al minut 80 i pico. Mala sort. Ahir no tens aquesta sensació ni que el rival et generi una ocasió de clar perill en els 90 minuts, que per mi és un pas endavant molt, molt notori.
Clar, sobretot ja és que era un clar candidat a l'ascens, estaves jugant al seu camp, que era un havia baixat de segon aquest any, si no recordo malament, la Ponferradina.
Ponferradina, sí.
Llavors, clar, en aquell escenari, el partit que es va marcar el Sabadell, especialment la primera part, va ser déu-n'hi-do. Clar, estem jugant a casa, estem jugant contra unionistes, però venim d'on venim, i veure que l'equip respon, que l'equip juga bé i que l'equip es treu una miqueta les puces de la pressió, perquè, clar, per aquests nois tampoc crec que sigui fàcil encarar un partit amb un menys 8 de la salvació. És a dir, al final són aquelles coses que des de fora potser no les percebem, però han de pesar les cames, saber que si no guanyes, és com llavors que a 10 de la permanència. Llavors, no ha de ser fàcil gestionar a nivell psicològic, i crec que, com a mínim, ser capaços de guanyar i de jugar com van jugar, que jo crec que va estar prou bé, dona una mica tranquil·litat de cara a futurs partits, de que puguin aguantar la pressió.
Sí, si no guanyaves, bé, ara, mira, aquí podem veure la classificació de Twitch, però que ha passat fugazment, però diria que aproximadament et quedaves, depèn de, en funció de si empataves o perdies, a 9-10 punts.
És una barrera psicològica molt gran aquesta. Jo vaig patir molt, sobretot amb l'ocasió d'estals abans d'arribar a la mitja part, perquè pensava que realment ens en recordaríem d'aquesta i que seria la més clara del partit, però mira, afortunadament el Marcos va sortir i va marcar la diferència.
Clar, tot això ho deia jo abans, no? Que potser el pitjor és que... Clar, cada setmana, anem a dir-ho així, dependràs de moltes caramboles i hauràs d'estar pendent de més d'un camp. Clar, segurament el pitjor és que aquesta setmana, que has guanyat, per fi, només has retallat un punt amb la permanència.
Sí, com a mínim enganxes a dos equips, ara ja no és només un equip, sinó que hi ha unionistes que probablement, si només que empatis allà, tens el braç a favor, això s'ha de començar a mirar, i Cornellà, que és un equip que hauria d'estar destinat a estar a la part baixa. Al final, són equips que estan pressupostats per estar patint fins al final, i nosaltres hem de lluitar contra aquest tipus d'equips. I està ben enganxant a gent, enganxant equips, i, com a mínim, anar avançant a poc a poc. I, sobretot, jo crec que ens hem d'oblidar una mica de la classificació.
Aquí anava jo, sobretot, el fet de dir...
Perquè, home, és depriment. Es tracta d'anar partit a partit, que sé que és una mica tòpic, però és que, realment, si no ho fem així, no hi haurà manera. És a dir, és una carrera de fons, queden moltíssimes jornades... Vam veure l'any passat el Ceuta, si no recordo malament, que estava potser 10-12 punts de salvar-se. Van fitxar algú al mercat d'hivern. Suposo que tocarem aquest tema també.
Jo el tinc apuntat aquí.
Algú era de venir. I mira, va remuntar i va acabar salvat amb prou solvència. Per tant, crec que és l'exemple a seguir, però clar, fa falta que...
Però ho dèiem la setmana passada. És l'únic exemple que ha passat, que també la història està farcida de primera federació d'equips que no ho han aconseguit. Esperem que el Sabadell, amb diners, si tot va bé, retocant peces, hi ha qualitat a la plantilla, doncs pugui donar-li la volta a la situació. Però una mica és això, no, Sílvia? El fet d'intentar-se, jo deia que no, ell mateix a la roda de premsa, intentar aïllar-se de la classificació. Ni cada partit serà una final a partir d'ara. Vindran derrotes i les haurem d'entomar i dir no passa res, seguim a la següent jornada. Vull dir, al final serà la tònica.
Sí, al final és el que més va destacar Òscar Cano, ahir va fer molt èmfasi en aquest camí, ell deia el sendero, no? I que no s'han d'entomar els partits com si fossin finals, una mica traient aquesta pressió psicològica que jo penso que han tingut els jugadors durant aquests famosos 69 dies. També recordo, per exemple, el partit del Lugo, no? Cristian plorant després del partit, destrossat. Penso que els jugadors sí que estan implicats i l'afició, malgrat hi hagi hagut doncs, certs comentaris o certs sectors doncs, més, evidentment, indignats amb la situació actual, penso que l'afició també està allà i s'ha de valorar. Aquells 2.800 que mai fallen i que sigui pont, faci fred, sempre estan a la Nova Creu Alta, fins i tot amb els honors arribant abans del partit a donar suport als seus.
Sí, és veritat, també va ser una de les imatges del partit d'ahir, ho comentàvem a la Transmi, el fet que, sobretot que és la penya més sorollosa, més animosa de la Nova Creu Alta, els honors 1903, van aparèixer a l'escalfament, o sigui, mitja hora abans del partit, que denota, si més no, aquest anem a dir-ho així, aquest vot de confiança, no?, que ha fet l'afició del Sabadell, que potser una altra afició estaria pràcticament com aquell que diu tirant pedres.
És que jo crec que el Sabadell l'únic que el pot salvar, ara mateix el nou entrenador, nova direcció tècnica està bé, però és que és l'afició, és a dir, no hi ha cap equip d'allà baix, bueno, Unionistes també està bastant recolzat, però som el Sabadell, tenim els 3.000 de sempre darrere, i això els jugadors ho han de notar. És a dir, és el que diferencia el Sabadell dels altres equips que estan a baix. Per tant, si alguna cosa pot canviar el xip d'aquests jugadors, també és tenir a jugadors no només a casa, sinó a fora. És a dir, és que van a Arenteiro i es troben allà 10, 15, 20, els que siguin, però és que sempre hi ha algú. Llavors, quan tu veus gent tan implicada en aquest sentiment i que no li és igual que el seu cap de setmana estigui destinat a això, escolta, jo crec que els ha d'enorgullir i ha de fer també que escolta, que és el Sabadell i que això és una plaça molt, molt bonica per estar.
Sílvia?
Sí, sí, al final penso que hi havia un ambient al camp l'altre dia que també denotava que tothom esperava que per fi arribés el desitjat triomf, però sí que és estrany, no?, perquè va començar el partit i Moya no va tenir aquella ocasió al travesser i és que els aficionats ho celebraven com si fos un gol. Imagineu-vos com estem.
No, les imatges al final del partit són bestials, eh?
Sí, sí. O sigui, realment penso que si ens posem a mirar la classificació, com comentaves, ens deprimirem. Sí que és cert que ara mateix no et veus últim i penso que això moralment també ajuda, ja no veure't el fanalet vermell de la classificació, però s'ha d'anar partit a partit.
Jo recordo les imatges evidentment del final de partit i no sé per què em va venir al cap una mica el flash d'ara fa uns anys d'aquella salvació d'Olot amb el gol d'Arturo contra el Castellón a última hora que tothom va esclatar la nova Creu Alta. La sensació era d'haver-se tret un pes de sobre i de dir, estem aquí, estem vius, queda molt i anem a seguir. A veure, va, alguns comentaris que ens arriben per aquí, anem a llegir-los també. Deia el Toni, amb raó, que s'estrenava la penya arlequinada Jordi Branzuela a la Gradalino, que és aquesta ubicació, ho explicàvem també durant la Transmi, que ha escollit aquesta nova penya per situar-se a l'estadi de la nova Creu Alta. El Dani Carreño deia, venim d'on venim, el partit va estar molt ben plantejat, sòlids en defensa, porteria a zero. Què més? Diu l'Albert, Cano agradarà més o agradarà menys, però és un entrenador d'aquesta categoria. Va intervenir amb els canvis i va fer que guanyéssim. I de seguida també parlem de Baselga, que hi ha alguns comentaris aquí, deia l'Albert, quan Baselga estigui al 100%, espero que sigui titular, Manel no porta res, diu, i el Rogui deia, és el primer partit que posen a Baselga de nou, qui ho havia de dir que un nou fent de nou doncs fa coses de nou. De seguida parlem també de Baselga, que tenim entrevista avui, deia el Sergi, feia el petit spoiler a l'Hotel Suís aquest matí, aquest migdia, que tenim entrevista, com se sol dir allò, en exclusiva, amb Marcos Baselga, després del partit. Deia el Javi, hola a tothom, no sé si demano massa, però ara, abans d'acabar l'any, vull gaudir per fi d'una victòria fora de casa. Som-hi, regal nadalenc, que crec que m'ho mereixo, diu. El Manel, bona tarda, Arlequinats, totalment d'acord, partit a partit, perquè si no la Lliga se'ns farà molt llarga. Ara a rascar el camp de la Culto. El Jordi diu, l'equip ha d'anar agafant consistència, a partir d'aquí construir cap endavant, passet a passet, serà llarg i molt suat. El Martí, bon vespre, tot el que hem perdut ara ho hem de recuperar, però tot torna a passar pel pròxim partit, treure un empat pot ser bo. I Alberto deia, doncs jo, Unionista, jugant malament em va donar la sensació de millor equip que nosaltres, tenim feina per Nadal. L'Adri, és veritat, apunta amb raó que Òscar Cano també hi era aquell dia, el dia del gol d'Arturo, com a entrenador del Castellón. Estava Òscar Cano a la nova Creu Alta. El Vicenç parla de l'explicació de la cara de Carrión a les fotografies postpartit. No sé si vosaltres això ho vau detectar o no ho vau detectar. Admeto que aquí a Ràdio Sabadell, si més no el grup que tenim al xat d'esports, ho vam detectar, que la fotografia allò al vestidor postpartit no era la cara més alegre. Yeah. Ni ell ni Guillem Naranjo. Venia de jugar al camp de l'Arenteiro, no va jugar ni un minut Carrión, però com dèiem a la Transmi, desconec si va ser un moment de la fotografia que el van enganxar seriós i estava eufòric tota la resta o si hi ha alguna cosa al darrere.
Al final cadascú també juga el seu partit individual i jo recordo quan jugava a futbol base que jo, si no feia un bon partit i el meu equip guanyava, no acabes d'estar del tot content i suposo que també amb vistes al mercat d'hivern no sé quina perspectiva hi haurà, per exemple, de Naranjo, suposo que li buscarà una sortida, i clar, veu que no juga gens, i que no sé quin cartell tindrà a l'hora de buscar equip. Llavors, tot això que afecta a nivell professional, clar, suposo que no deu sentar bé.
No sé si no el van enganxar bé a la foto, però jo l'entenc perfectament. Jo al final he jugat a esport moltíssims anys i tan alegres, no?, per l'alegria col·lectiva de l'equip, però el que vols és jugar, al final és la teva feina, igual que també entenc quan canvien a Cristian i a Rabota, no?, que també ha passat en algun partit, però penso que també denota que els jugadors doncs estan ficats.
Si més no, allà queda l'estampa, insistim, d'aquella imatge, que no seria el carri més alegre, precisament, però bé. De seguida parlem d'això del mercat, El Gallardo pregunta, la pregunta és, entenc que Juanmi no és dels que pot sortir, no? Ara mateix, vaja, jo diria que és una incògnita.
Depèn de qui entri, no? Al final...
El Sabadell, perdona, Joan, sí que és cert que hi ha overbooking, on hi ha overbooking és en aquesta posició de lateral carril esquerra, perquè hi ha tres peces aquí, Ricard Pujol, Juanmi Carrion i Toni Herrero. També és cert, no sé, potser em sembla una mica precipitat, treure aquest debat, tenint en compte que Juanmi Carrion va ser titular el cap de setmana passat a Espinedo, contra l'Arenteiro.
Si hagués d'apostar perquè marxés algun d'ells, jo sens dubte no ho faria per Juanmi Carrion. Penso que és un jugador, no et diria tampoc diferencial o dels dos o tres jugadors estrella de la plantilla, però penso que és necessari, sobretot quan surt com a revulsiu, moltes vegades sí que fa canviar el ritme dels partits, no sé com ho
és. Depèn sobretot de qui tenen pensat que pugui venir. Clar, al final, si hi ha tres a la mateixa posició, encara que pugui tenir un nivell acceptable, potser el que ve pot millorar molt les coses. No tinc ni idea de què té el cap Carlos Rosende, però potser seria una de les opcions. A les posicions que estan més ocupades i que hi ha més possibilitats d'opció A, B i C, doncs potser s'haurà de treure per allà.
Digues, Sílvia,
perdona. Que si en règim per minuts, al final el que està jugant menys, sigui per les lesions o per la situació que sigui, és Ricard Pujol. No sé...
A tots, vaja, no crec que ningú se li escapi que dels tres que hi ha ara mateix, per una qüestió d'importància, segurament qui estaria més a prop d'aquesta rampa de sortida és Ricard Pujol, però bé, suposo que Rosende haurà agafat nota aquestes setmanes, tindrà encara un partit més per acabar d'agafar notes i que tindrà idees al cap ja pensant en aquest mercat d'hivern, que en parlarem i que tot just comença d'aquí a 20 dies mal comptats. Abans de res, diu per aquí el vicepresident de la penya, pregunta al president, això és Raúl Chao, diu, alguna cosa a comentar del partit de Marc Domènech? Quin senyor partit va fer? És molt bo. Jo no diré res avui perquè és molt, molt subjectiu.
Sí. Jo volia treure aquest nom, al final he vist que ha estat també el vostre MVP, penso que sí que és una peça clau i que no sé per què no se li estava donant la bola suficient, sobretot des de l'arribada d'Òscar Cano, no sé per què no apostava per ell d'inici, però jo crec que quan juga sí que fa que...
Passen
penso
coses.
Que sí, sempre ho dieu, no? Passen coses i sap, o sigui, acompanyat en aquest cas per Gualda, penso que van fer una bona parella i que, aviam, la circulació del centre d'esports aquest any no seria la més ràpida, la més dinàmica i la més incisiva que ara portaria, però aquest noi té alguna cosa i penso que se li ha de treure suc.
56% dels vots, per ser més concrets, ha rebut Marc Domènech a Ràdio Sabadell.
D'entrada, quan jugues desacomplexat i quan no tens tantes coses al cap, sinó que et dediques a jugar i a gaudir, es nota molt. Llavors, ho veiem, sobretot, mira, l'altre dia veia el Betis Madrid, que veia el Timira, que quan va fitxar pel Getafe, deia, home, primera, no sé... Després fitxa pel Betis i el veig jugant contra el Madrid i està allà i va fent. No?
Barça i Madrid ha jugat, el tio, de titular en Lliga.
Clar, llavors el veus allà i va fent i té nivell, doncs fa dos dies estava aquí i fins i tot hi havia partits que era suplent. Llavors, jo crec que perquè no donen oportunitats a gent jove que demostra que té nivell, que dona rendiment i que són de la casa, que també està molt bé.
Segurament, a més, no tens un perfil com el seu a la plantilla i em sembla interessant també el que has dit, Sílvia, perquè sí que és veritat que va ser un dels partits més controlats del Centre d'Esport Sabadell i ho deia també Òscar Cano a la sala de premsa, gràcies també al treball que es va fer al mig del camp. I has tret també el nom d'Àlex Gualda, que segurament no havia tingut els seus millors partits, que un podia pensar, home, compte, perquè pot ser un d'aquests futbolistes que ha anat perdent protagonisme, que no estigui com l'any passat també a la rampa de sortida, i crec que és una bona notícia que ja els minuts que va tenir l'altre dia contra l'Arenteiro i també el seu partit d'ahir contra Unionistes, que tornem a veure l'Àlex Gualda que va deixar tan bones sensacions a la segona volta, no?, de la temporada.
És que per aquesta causa hem de recuperar tots. Hem de recuperar des d'Hortolà, que va començar la Lliga de manera horrible, altres jugadors que, tant veterans com no tan veterans, escolta, és que han de donar el màxim, és que no hi ha una altra moment que ara per fer-ho, per sortir de la situació on estem, perquè és que si no passa això, no ho aconseguirem. Per tant, tot el que sigui recuperar jugadors és com pràcticament un fitxatge, oi?
I que, no pots, que al final no pots canviar mitja plantilla, siguem realistes. No, no.
Al final també, per exemple, el que comentaven, crec que algú pel Twitch, no, el tema Manel, s'ha d'intentar recuperar-lo com sigui, perquè no sé com ho veieu, però penso que tampoc està sent el jugador que realment pot arribar a ser i no està portant massa en els últims partits. És una carpeta
bé,
que s'hauria d'obrir també.
Va començar molt bé amb 4 gols, sí que és cert que ara doncs, li falta aquesta pólvora de cara a porteria, però és que ho ha jugat pràcticament tot, fent una tasca de desgast. Jo no crec, això és una opinió molt personal, jo no crec que Manel ara mateix estigui passant o s'hagi d'obrir tant aquesta carpeta. És un futbolista que va molt al cos a cos, que segurament aquesta brega que va tenir ahir...
És amic teu o no?
No, no és amic. Ara obro aquí perquè diego la vostra, però...
Però això va ser una mica com aquella temporada segona que hi havia Caixa, no? Que va passar 3 mesos...
La primera federació va ser.
Ah, sí? Sí, no era sí, segona, era no, la primera federació.
Correcte, sí.
Sí. Que no marcava ni un gol i de cop va començar a marcar i et trobes que guanya confiança i va acabar jugant a segona amb el l'Eivissa. Llavors, potser Manel, que li faltes aquest golet per acabar de tornar a ser... Ja ha demostrat el nivell que té.
Sí, és
a dir,
sí, al final
no és un jugador que vingui a demostrar res, sinó que ja està contrastat. Per tant, jo crec que li falta marcar aquest golet i que... A veure què passarà amb Marcos Baselga, perquè no sé... Si Òscar Cano els veu compatibles, jo crec que no.
Per mi és un punt molt interessant, Veient el rendiment que va oferir Baselga l'altre dia, què passa a partir d'ara? Baselga i Manel són complementaris al camp, ha de jugar un o l'altre...
És que com no juguis 4-4-2, com els poses? Perquè són nous, gairebé purs. Llavors, no veig la possibilitat, si no canvies una mica el sistema, i no crec que vulgui canviar ara, perquè juguin els dos. Veurem.
Sí que és cert que a principi de temporada, Sílvia, vam veure els dos jugant junts, Baselga caient més a banda, més endarrerit, i la cosa no va acabar
no,
de funcionar.
No, el vam veure pas còmode, Baselga, els primers partits de temporada. Sí que és cert que al final va aconseguir doncs, aquell golet, bueno, va ser un golaç contra Sestao, però de totes maneres no estava oferint el rendiment que s'esperava a l'estiu, i després doncs, va passar el que tots sabem, que és la lesió muscular a Barreiro, i veurem si realment pot oferir el que s'esperava o no, però el que sí que està clar és que Cano no compta amb Guillem Naranjo, ja ho hem comentat, però en el moment en què estàs veient que poses a escalfar tots els davanters des de Bladis, passant fins i tot per Marro del filial, que et passen per la cara, penso que el tema Naranjo sí que està prou clar.
És una mica un missatge, oi? No, és com busca't equip que sí, passen sí, tots sí. Per davant.
És el que repetim també setmana rere setmana i al final falta que s'acabi de confirmar, Però un futbolista que està cedit pel Real Zaragoza, que és major de 23 anys, és a dir, que té fitxa sènior... A ningú se li escapa que és, si no el número 1 del top 3 per sortir aquest hivern. I més quan van passant entrenadors i va començar la temporada lesionat, sí, però després ni Gerard Bofill ni ara Òscar Cano li estan donant tampoc massa alternativa.
No, al final, Saragossa també tampoc voldrà tenir-lo en aquesta situació. Al final, quan segueixes a un jugador teu és perquè es rodi, perquè jugui, que demostri el que no pot demostrar el teu equip perquè no té lloc. Per tant, jo crec que el primer interessat és el jugador i el segon el seu club.
Bueno, ja ho vam comentar la setmana passada, és una mica com el tema Biel, no pots tenir un jugador que a priori l'has portat aquí per que guanyi rodatge i que no hagi jugat ni un minut. Al final, aquestes coses s'han de gestionar d'alguna manera.
Bé, alguns comentaris que ens arriben per aquí també. Diu Alberto que Manel amb dos carrilers de debò portaria ja 7 o 8 gols. El Dani deia, crec que en Manel, recordeu a Guruceta, mireu on és ara. El Maverick diu, Manel es recupera fitxant un lateral dret i alliberant estals perquè li faci més centrades. Preguntàvem per aquí per Baena, que recordem que no podrà jugar, com deia per aquí el Molner, fins al dia del Cornellà, complint aquests 6 partits de sanció. Per tant, li en queden 2 a Baena, Cultural i Tarazona. Deia també, o volia ressaltar el Vicenç, el partit de Pau Resta, que és de justícia, diu, avui destacar-ho. I bé, alguns comentaris també preguntaven per Sander, que estava, si ja estava recuperat. En teoria d'estar en aquest tram final ja de la recuperació, la setmana passada ja va fer alguns entrenaments amb el grup i veurem com evoluciona la cosa. Jo entenc que jugant doncs, diumenge a les 8 del vespre tindrà una bona opció Sander de tornar. I alguns comentaris que deien per aquí, de Juanmi Carrión, deia el Martí, jo el problema que li veig al Juanmi aquest any és el físic, l'he vist buidar-se molt ràpid per la banda, I què més? Deia per aquí també que havia estat suplent amb tres entrenadors. Per tant, doncs...
Alguna cosa passa.
Sí, 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 alguna cosa hem comentat. Ja, alguna cosa, doncs això, li hauran vist també els tres entrenadors. Però bé, en fi, ens quedem amb el nom de Marcos Baselga, que va ser protagonista al partit de dissabte amb aquest gol de la victòria contra Unionistes. Al final del partit l'entrevistava el Sergi Garcés.
Vinga, va, som-hi. Final del partit avui amb una altra cara. Les coses com són. Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy, hoy otra cara, claramente, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que necesitábamos esto, necesitábamos volver a ganar, es una sensación que ya habíamos perdido, la gente ya casi emocionados. Sí, sí, de verdad.
Decíamos hace unas semanas, te decíamos, ¿qué le pasa a este equipo? ¿Cómo puede reaccionar este equipo? Necesitamos dar con una tecla, no sé si hemos dado con la tecla o no, pero hoy, al menos unas horas, vamos a respirar aliviado. Se ha quitado la mochila, esa mochila que pesa tanto, ¿no?
Sí, para mí lo más importante es que hemos cortado esa dinámica de no ganar, porque al final... En esta categoría hay que empezar a puntuar de tres y llevábamos mucho tiempo sin hacerlo. Creo que es muy importante para todos, tanto para la afición, para volver a conectar con ellos, porque es algo que día tras día estábamos perdiendo, tras tantas derrotas. La gente se va jodida a su casa, los primeros nosotros, pero ellos también pasan una semana jodida y hay mucha gente detrás de aquí que bueno, que tenemos una responsabilidad y que con una victoria se ve todo diferente. Entonces espero que esto también sea un punto de partida para que todo el mundo esté ultra motivado y para empezar a sacar esto desde ya y a pensar en la semana que viene.
Decimos aquí en Sabadell que cuando pasan las cosas tienen que pasar con toda la épica del mundo. Lo digo porque otra vez parecía que el partido se iba a volver a escapar, en forma de empate esta vez, pero se iba a volver a escapar, a pesar de que el Sabadell, sobre todo en la primera, ha estado muy bien, en la segunda quizá no tan bien, pero... Si alguien merecía, ni que fuera aquello que decimos a golpes y a puntos, era hoy el equipo de Óscar Cano, pero volvía a parecer que se escapaba otra vez ese premio.
Sí, es cierto. Yo creo que bueno, en la primera parte también hemos tenido una ocasión muy clara de marcar. No la hemos metido. Es el típico partido donde parece que perdonas y que luego se te escapa, no terminas ganando, pero bueno, yo creo que... Que la ilusión del equipo y bueno, las ganas que teníamos ya todo el mundo de ganar, ese empujón también de la gente que nos viene a ver, pues nos ha dado para, en una ocasión, en los últimos minutos, pues poder hacer gol y joder, llevarnos la victoria.
Y en lo personal, después de tantas semanas de tener que estar esperando, me decías fuera de micrófono hace unos días, yo por mí, ya, el día de Unionistas, a ver si no me frenan, a ver si no me quitan esas ganas de sí. Poder jugar. Ha podido ser y ha podido ser con premio. Me imagino que la satisfacción, primero la sensación personal, me imagino que te encuentras ya bien. Y lo segundo, que se vea recompensado en lo personal también tiene que ser un éxito.
Sí, sí. Bueno, lo que te decía, yo al final he estado trabajando todo lo posible para volver cuanto antes. En principio pues me dijeron para la semana de la Cultu. Bueno, yo focalizaba en volver lo antes posible y al final pues las sensaciones eran muy buenas. Y es lo que le comentaba, al final es una rotura que se acaba de cerrar hace nada. casi no me dejaban ni jugar, pero bueno, entre todos, como las sensaciones eran muy buenas, al final pues he podido jugar ese ratito y claro, estaba ultra motivado ya de volver porque tenía unas ganas terribles.
No te voy a echar agua al vino, que se dice en estos casos, pero claro, el camino es tan largo que alguien pensará, bueno, pero es que esto era un paso, pero quedan muchos pasos. Y es que quedan muchos pasos, Marcos.
Está claro que quedan muchísimos pasos, pero bueno, también hay que saber que ganar es muy complicado y que cuando se hace, pues también tenemos que estar contentos. No podemos estar pensando en que no, que todavía no nos queda mucho. Claro que nos queda mucho, es obvio que nos queda mucho, pero también hay que disfrutar de estos pequeños momentos porque llevamos muchas semanas jodidos y muchas semanas que no se nos salen las cosas, que la gente va perdiendo la motivación, muchas semanas que nos cuesta, entonces... Esto es como cuando en medio del desierto ves un oasis, ¿no? Dices, uff, ya he visto uno, a ver cuántos más nos quedan. Esperemos que sean muchos.
Venga, que queda un partido para cerrar el 2023. No será fácil, en casa de quién sabe, depende cómo vaya la jornada, el líder de ahora mismo, pero con este puntito de moral y con la sensación de que se puede competir contra todos, me imagino que la ilusión ahora es acabar el año al menos haciendo el trabajo. Luego ya el resto de resultados se acompañan, mejor que mejor.
Sí, lo que te comento. Al final, después de esta victoria, creo que, o espero que sea un punto de inflexión para que la dinámica se rompa, cambie brutalmente y bueno, podamos afrontar el último partido del año con otro ánimo diferente y esperemos que el resultado también sea positivo.
Que vaya bien el fin de semana, como dices tú. Al menos esta satisfacción, que no nos la quite nadie, ya no nos la pueden quitar. Luego ya la semana que viene, si nos tenemos que preocupar, ya nos preocuparemos. Felicidades por el gol, felicidades por la victoria y buena semana, Marcos.
Eso es, muchas gracias, buenas noches.
Doncs l'entrevista del Sergi Garcés amb el Marcos Baselga dissabte després d'aquesta victòria 1-0 contra Unionistes. Deia per aquí Alberto que si ens salvem es fa el pentinat de Baselga o el Cid Poleador, que Marcos Baselga, jugador de culte. Necessitem la millor versió del comandant, com se'l coneix. Al final és un tio...
Una promesa dura, aquesta, eh? Passa el combinat de... Home.
És curiós, eh? És curiós. Com a poc és curiós. Necessitem a Marcos Baselga. Al final és un jugador diferencial, hauria de ser diferencial a la categoria. Dobles dígits l'any passat a Calagorra, s'ha dit pel Real Zaragoza... No sé què us sembla a vosaltres, però vaja, si més no, molt bona notícia tenir-lo ja aquí, recuperat, i que a més marqués el primer partit.
Sí, a priori sí, a priori hauria de ser un dels dos o tres jugadors diferencials. També ho remarcava Òscar Cano, que de fet em va semblar curiós perquè se'n recordava dels exentrenadors que han passat al llarg de la temporada pel Sabadell, i recordava, és que clar, també ho han tingut molt complicat amb la lesió del Javi, que també havia de ser un jugador que marqués les diferències, el Marcos, el Pablo... Però penso que al final va ser la millor manera de tornar, sortir. Ja es va veure que la cosa aniria bé, perquè, sincerament, es notava que estava trobant els espais i que tindria, com a mínim tindria una, i la que va tenir, doncs la va embocar. No sé ben bé com, si amb la barbeta, amb el cap, això és un altre debat.
No, allò gairebé, però... gairebé un penal, eh? No sé si, Joan, si allò no hagués entrat, si hagués xiulat penal o...
Jo l'hagués xiulat, però crec que l'àrbitre no l'hagués xiulat. I fixa't que el que comentàvem, que no té molts problemes amb xiular penals d'aquests lights, però jo crec que, tenint en compte el minut que era una agafada, una empenta, una mica de tot, no crec que s'hagués atrevit a xiular-lo, la veritat, però a mi em sembla un penal claríssim.
Dèiem per aquí, parla bé el nano. La veritat és que va deixar declaracions interessants, eh? Baselga dient, per exemple, això, que és com, al final la victòria va ser com un... quan estàs al mig del desert i veus un oasi. Esperem ara que no seguim el desert, que en veiem més sovint, però que tenia ja unes ganes, deia, terribles de tornar a jugar, que li havien dit que tornaria la setmana de la Culto i ha escurçat terminis i, escolta tu...
Al final és que aquesta categoria del gol és caríssim. Per tant, tenir un tio davant que et marqui gols, que sigui diferencial, és el que et pot donar els punts i treure els partits, perquè al final depens d'aquestes dues o tres ocasions que tens, o quatre o cinc, posar-ne una.
Sí,
I si tens darrere la porteria tancada i barrada, doncs ja tens els tres punts. Fàcil, no?
Al final, perquè ens salvem la temporada passada, està la situació com estava també, que òbviament no és la que s'està donant aquest any, però tampoc estàvem massa millor, perquè al mercat d'hivern ens reforcem i Cristian al final posa el que estava faltant, que era el gol, que, bueno... Pau Víctor feia el que podia, però tampoc podia sostenir l'equip.
Sí, però a la primera volta tampoc en va fer tants, Pau Víctor.
No.
Sobretot la millor versió de Pau Víctor arriba a la segona volta, quan comença també aquesta societat amb Cristian Herrera. I ara mireu on està Pau Víctor, també, eh? Despuntant amb el Barça Atlètic, 11 gols, màxim golejador de la categoria. Però bé, dèiem per aquí que el Romacle preguntava, doncs això, posava damunt la taula el debat que dèiem abans, si Òscar Cano posarà el trident. Diu que ell creu que no, que alternarà Manel i Marcos i que qui serà un fix serà Cristian Herrera. Veurem. El José diu per aquí que quan va començar a jugar amb tres davanters no rendia bé, dissabte amb més mobilitat i espai se'l va veure molt més còmode, molt bons minuts, diu el José de Marcos Baselga. I el Martí diu, menys algun que altre, veig els jugadors implicats i no crec que siguin bons actors. Això em tranquil·litza una mica. Veurem què passa, no?, contra la Culto. Serà interessant. Una mica trasllado el debat que dèiem abans. Si juga Marcos Baselga, si juga Manel, si juguen tots dos... Si Baselga també està per 90 minuts, després de jugar-ne 20...
Jo apostaria pel Marcos si realment està per jugar els 90 minuts i no tornaria al trident, perquè visto lo visto no ha estat funcionant. Són jugadors que penso que no s'acaben d'entendre entre ells pel que sigui, i jo sí que jo sentaria Manel i apostaria pel Marcos, però no perquè pensi que no podem treure profit d'un jugador com Manel, que com dieu ha demostrat moltes coses, sinó perquè ara mateix crec que crec que és moment per donar-li l'oportunitat.
Benvingut debat, també, eh? Vull dir,
jo posaria Manel.
Tu posaries a Manel?
Sí, perquè crec que ens el carreguem. És a dir, si ara el canvies, a les primeres de canvi, quan acaba de sortir la lesió i tal, no sé com li pot afectar, tenint en compte que porta uns quants partits sense mullar. Llavors jo crec que ens el podem reservar per la segona part, tot i que no crec que el problema del partit al Camp de la Cultu sigui davant. Jo crec que el problema el tindrem darrere, perquè haurem de treballar molt i molt. És un partit molt difícil, dels més difícils de la temporada. Bé, jo sempre vull guanyar, no? Però no tinc moltes esperances en treure alguna cosa positiu d'aquell camp, perquè és que és un equip fet per pujar. Llavors, crec que serà un partit molt complicat i no crec que tinguem moltes oportunitats. Per tant, veurem també quin davanter, a part de marcar gols, és capaç d'aportar en el treball defensiu, que depèn com sigui el guió del partit, potser el necessitarem més.
Diu per aquí el Murphy que Baselga ha de jugar de davanter centre sempre, que no és extrem. L'Òscar diu també que Pau Víctor ara és el que és en part important per la seva experiència, evidentment, amb nosaltres la temporada passada, però ja se li veia que aquí a Sabadell ni de bon tros doncs havia arribat al seu sostre. El Cid Poleador pregunta: i si posem els dos? Doncs també seria una opció. Lo Gallardo diu Manel o Baselga i Cristian. Nando fora també. Quina moto, diu, ens van vendre amb Nando. I que amb Òscar Cano de moment està sent, no sé si dir important, però que allà hi ha estat, en els últims 11.
He comprat moltes motos en els últims anys, però...
No s'acaba de convèncer, en aquest cas. O...
No, és que al final depèn quin sigui l'objectiu que tenim al cap. És a dir, ara suposo que si queda una temporada salvant-nos serà un superèxit, tenint en compte on estem. Igual que la temporada de Monitis, vam acabar ja l'última jornada intentant entrar al play-off i tothom estava molt content i era un fracàs absolut, tenint en compte el pressupost i la plantilla que hi havia. Per tant, òbviament, per l'objectiu que hi havia a inici de temporada, doncs no compleix els requisits i per ara, doncs, molt menys.
No sé si ens agrada o no ens agrada, però ara mateix és el que tenim i és cert que Nando no l'he vist massa fi en els minuts que disputa,
no,
però
decisiu,
com tampoc he vist massa fi John Ander, i també a priori era un jugador que venia amb experiència a la categoria i no penso que estiguin donant el rendiment que s'esperava, i al final la clau per guanyar o per treure alguna cosa la setmana que ve és aquesta porteria zero, és minimitzar els errors individuals que ens han estat acompanyant tota la temporada, perquè al final analitzes els partits un a un i la majoria se t'escapen, això, per pèrdues de pilota tontes, per marques mal fetes, i la clau estarà en aquesta solidesa que ja hem tingut aquesta setmana, però òbviament no és el mateix jugar al Temple davant l'Unionistes que allà al Reino de León amb... contra la Cultura.
És una prova de força, no?, d'aquelles, de veure de quina pasta està feta la defensa, si realment hi ha hagut millores, Joan.
És un partit que, d'entrada, si perdem no passa res o no hauria de passar res, però hi ha aquest asterisc del mercat d'hivern. Llavors, crec que és molt important no acabar a menys 10 de la salvació de cara a qui vulgui venir aquí. Perquè, clar, jo m'imagino que algú que vol venir aquí, a part que és el Sabadell, que és un camp i un club i amb molta història, clar, com convences algú de que et pots salvar estant a menys 10? I crec que és un partit que pot ser complicat a nivell de puntuació, per això, a nivell de purament esportiu, no passa res per perdre allà. A més, venen després Tarazona i Cornellà, que són els partits que has de guanyar per lo civil o per lo criminal.
No direm finals perquè no agrada, no agrada. Aquesta paraula, ni a Cano ni a Rosende.
No, s'ha de guanyar...
Amb raó, en l'argument, però són partits importants, són partits directes, si més no.
Són partits que et poden marcar el resultat final de la temporada, perquè al final guanyes tu 3 i fas que l'altre no sumi. I al revés, no? Llavors passes de tenir la salvació o a 6 o a 12, depèn del resultat. Per tant, no són finals, però són semifinals.
No, sí, al final el problema no és perdre la setmana que ve, el problema és haver empatat a Terol, haver perdut, com perds a Majadahonda. Hem de tenir tots una mica clar, que penso que ja ho tenim tots al cap, quina és la nostra lluita ara mateix. Però si es pot rascar alguna cosa la setmana que ve, doncs millor que millor.
Bé, seria una injecció de confiança brutal.
Sí, o sigui,
sí, sense cap mena de dubte. Te'n vas a la
teva nalenca. Un empat, ja no tinc ni una victòria, un empat allà. Home, jo crec que els jugadors surten molt reforçats.
Firmes l'empat.
Home, i tant.
A tot això, veieu molta diferència anar al mercat a... No sé, a això, a... No ens posarem en el pitjor dels extrems, eh? 10 o a 4 o a 5 o a 6, tenint en compte que després vindrà també el Tarazona just per començar l'any i potser aquell dia guanyes i estàs a 2 o a 3 o estàs a...
És que jo fico amb la pell amb el jugador amb qui estàs parlant de sí, que sí, mira, ens volem salvar, tal... A veure, Sabadell, si no el té ubicat, estem a 10, esteu a 10 i us voleu salvar, home, no veig clar això. Llavors, clar, els jugadors també volen contractes un pèl més llarg d'una temporada més una o si en salvem una més. Llavors, clar, cada jugador que es planifica la seva trajectòria esportiva vol certa continuïtat i vol millorar en quant a categoria o equip, vol que sigui. Llavors, una hipotètica situació que no té per què ser d'estar menys 10 perquè perdem allà i guanyi Cornellà i guanyi Unionistes, jo crec que pot fer bastanta por algú que vulgui venir aquí a salvar-se.
Vull dir, al final hauràs de convèncer, Sílvia, gent que li hauràs de dir, mira, vine l'equip ara mateix, tant de bo, me'n passi aquestes paraules i a finals de gener estiguem fora del descens, però...
Vols anar ràpid, eh?
Sí, tant de bo, però que vingui qui vingui li has de dir que l'equip estarà en descens i que ho passarà malament, vull dir, que ha de venir aquí convençut de l'objectiu.
Sí, jo al final crec que hi ha dos factors, que el primer seria que ha de venir algú que, a més ho he repetit moltes vegades, que no tingui res a perdre, i el segon ha de ser algú que sigui conscient del club al que està venint a jugar, un club amb 120 anys d'història que potser ara mateix no travessa el seu millor moment, però ho ha d'entomar com un gran repte, igual que ja l'han acceptat, doncs, en aquest cas, Òscar Cano, l'Elias i també el Rosende. I també seria interessant tot el tema de les sessions, jugadors joves, jugadors que al final busquin minuts i que sàpiguen que, tot i que és la papereta de venir al Sabadell ara mateix, a dia 11 de desembre,
sí,
és la que és, però que vulguin aprofitar l'oportunitat per tenir minuts.
I al final, escolta, que jo preferia com a jugador jugar al Depor a Primera Federació que a la Morevieta segona, jo. Llavors, clar, no és el mateix venir al Sabadell, encara que estigui en posicions de descens, que a qualsevol dels que tenim al costat, sigui el Terol, sigui el San Fernando, l'altre grup, a tots aquests equips que tenen molta menys solera que el Sabadell i que també és un escenari que crec que pot ser atractiu, com a mínim a nivell d'història, d'afició, i saber que cada cop que juguis a casa tindràs a 3.000, 4.000 o 5.000 persones animant-te i quan vagis a fora hi ha gent que et desplaça per veure't. Jo crec que això també és un punt a favor.
Diu per aquí el Javi, la clau serà aconseguir cedits. No et carregues cap contracte i econòmicament no seria cap drama. Per aquí recorden, el Maverick diu que John Amelivia estarà ultramotivat, la defensa a tope després d'una porteria zero i a més, recordem que va al Reino de León, el seu últim equip, la Culto, i el Martí diu, o recorda, que els hi vam fotre l'ascens, així que ens tindran cert respecte en aquella semifinal del playoff de Marbella. I el Cid diu que ell creu que la història no importa als jugadors a l'hora de venir, que al final és una professió que dura 10 o 12, anys. Us trasllado la pregunta que els estic fent als últims tertulians que estan per aquí, passant per aquí pel tribuna, i també la faré la setmana que ve, que es vagin preparant els futurs tertulians, que estan avisats ja. Si fóssiu Carlos Rosende en aquest mercat d'hivern, què fem? Què ha de fer el Sabadell en aquest mercat d'hivern?
Jo aniria primer, sobretot, a per l'estòper, no? És la figura que ens ha mancat des de principi de temporada, perquè al final decideixes prescindir d'Armando i apostes per Raúl Baena i no ha sortit bé la cosa per lesions, la seva recaiguda i després tot el que ja sabem que va passar al Johan, i tiraria per aquí, sobretot, penso que és la principal prioritat, i també, doncs, donada la lesió de llarga durada del Pablo també pel lateral dret.
Sí, jo veia molts problemes defensius, sobretot amb els altres entrenadors, però clar, ara potser la cosa ha canviat una mica i potser sí que podem confiar una mica més i apuntalar posicions del mig del camp, o això dependrà molt de l'entrenador, de com vulgui jugar a partir d'ara i de el que veu ell, també els entrenaments, només els partits, de quines mancances té l'equip, que ell més que ningú ja sabrà per on vol tirar. Suposo que anirà molt en sintonia amb Rosende, ja que han vingut de la mà, i crec que poden i han de fer un bon mercat perquè, tot i que sigui molt difícil salvar-se, crec que és més fàcil salvar-se que no pujar l'any que ve. Vull dir, ja sabem com són aquestes categories d'en què baixes i la gent diu no pujar l'any que ve seguit i no pujar mai.
I costa la vida. Costa
sí.
La vida.
Bueno, digue-li al Depor.
Sí, el Depor, digue-li al Màlaga, també crec que es pensen que pujaran un any, i hi ha molts equips de segona que havien de pujar a primera de cop i estan també...
El Lugo li està costant relativament també, si bé és cert que està a prop del play-off. Ara la Ponce ha enganxat una bona ratxa, però costa.
És veritat que hi ha molts gallets en aquest grup, i a sobre, si li afegeixes al Real Societat del filial, al Celta, els nanos que també juguen molt, molt bé, clar, és que són molt bons equips.
Diu per aquí el Maverick, laterals, que és el que falta. El Romacla diu centrals, pivot defensiu i un extrem desbordador. L'Òscar, en canvi, diu que amb Sander i Baena que estem servits. Diu dos centrals i un lateral dret, un extrem també. El Molner, que deia, ens fan falta laterals drets, no en tenim cap. El Murphy, dos centrals titulars, lateral dret titular, mig centre defensiu titular i un extrem que desbordi, que Rosende té feina. Estem canviant mig 11 titular.
Quan tens la nevera buida, no?
Em fa falta llet, em fa falta verdura, carn, de tot. El Trivi diu, bona nit, un mig defensiu, lateral dret i central. És a dir, i posa noms, Àlex Sala, Paris Adot i Aleix Coc. I Capó també, per demanar que no quedi.
La carta de Reis,
La carta de Reis, sense cap mena.
Aleix Coc, on s'ha de firmar, la veritat.
Mira, ara potser podem preguntar a veure quina intenció tenen a Lleó amb Aleix Coc, però bé. El Martí diu, ves que no sigui que quan van signar Rosende i Cano ja sabien amb qui poden comptar. El Javi diu, lateral dret, prioritat absoluta. Sembla doncs, que amb el pas de les setmanes i més si es confirma aquesta aposta de Cano per jugar amb 4 al darrere, doncs, que és la urgència més immediata, sense oblidar, com deies tu, Sílvia, que un stopper també. A veure què passa. Tenim aquest dubte, no?, amb Raúl Baena, que ara sí, estem una altra vegada a dos partits de tornar-lo a tenir. I teòricament has de tenir aquest stopper i aquesta figura de Sander, però clar, segurament lateral, stopper, un central...
Clar, ara quants podem fitxar, és la pregunta.
Clar, ara mateix recordem que hi ha una fitxa lliure, que és la de Pablo Monroy, la lesionada de llarga durada. A partir d'aquí, allò de no, deixin sortir abans d'entrar.
El Naranjo ja és la segona.
Naranjo, insistim, basant-nos en allò que estem veient...
Ja l'acompanyo jo a Saragossa, si fa falta.
Les últimes setmanes. Basant-nos en això, seria la segona fitxa. A partir d'aquí, a veure què passa.
L'estem sentenciant... Vamos.
És que, com diria aquell, a los hechos me remito.
Sí, totalment.
Clar, el tema és qui vol sortir i qui pot sortir i també els diners dels quals es disposen, que tampoc ho sabem, per afrontar possibles incorporacions, perquè al final, si tens una certa quantitat que no et permet portar 3 bons jugadors, potser millor portar-ne un o dos que siguin en condicions que no 3-4 que siguin mitjanies.
I la sub-23 també, com diu aquí l'Adri, clar, que va deixar lliure a Biel Farrés. Estem parlant, com diem, de les sènior. Aquesta sènior, doncs, ara mateix en tens una, a l'espera de Naranjo en podrien ser 2, i comptes també amb aquesta sub-23. Per tant, tens una mica de marge ara mateix per treballar.
Sí, no sé, el tema del central, sí que és cert que, bueno, hem fet aigües per tot arreu. No sé si encara som l'equip més golejat del grup, entenc que
sí. Crec que ho serem...
durant un temps. Sí. Però a mi, amb la tornada de Sander, a mi em va agradar Sander de central. No sé si, bueno, al final és molta pressió perquè no deixa de ser un nano de 19 o 20 anys, però a mi m'agradava com...
Aquí potser el dubte seria si jugues amb defensa de 4 o defensa de 5, no?
Sí.
Perquè Sander, fent de central dretà, doncs tenia més recorregut, podríem dir, però potser és molta responsabilitat pel nano que és migcampista jugar amb defensa de 4.
Sí, sí.
Bé, veurem. Primer que torni en condicions, també, d'aquesta
sí,
lesió de menisc. El Javi diu, fa tota la impressió que Rosende ja té més que perfilar tot el mercat d'hivern. El Raül, que l'equip de Ràdio Sabadell torni de Lleó amb Aleix Coc a la maleta. Què més? El Murci deia, amb Baena no hi comptem gaire, que quan acabi la lesió es tornarà a lesionar, i així deia... El Romacla deia també que Baena no té clar que jugui més de 10 partits. Demanaven per aquí el gat arlequinat de Frank Carnicer. Bé, moltes necessitats, El José, pivot defensiu constructor i un lateral dret. El Javi, un stopper, també, deia. El Trivi, doncs, posava damunt la taula la possibilitat d'Eric Monjonell per omplir la sub-23, que seria el particular Suena Mitchell, aquest futbolista del Girona, que ja va estar a punt de venir a l'estiu, però, com diem, no el va deixar sortir al Girona i ara està encara al filial a Tercera Federació. La necessitat de portar centrals... Bé,
Rosende també va venir aquí suposo que amb unes condicions de que ell podria treballar al mercat d'hivern.
Sí, ell no ve... va dir aquí, de fet, que quan signa li assegurem que tindrà uns recursos.
Clar, és que ell no ve aquí a animar els jugadors, de vinga, va, no ens confiem en vosaltres, sinó que ve aquí dient, no sé, jo vinc però amb la condició de que tinc un pressupost per treballar i per deixar una mica la meva petjada, perquè és que si no, no té cap sentit canviar el director esportiu si no, pots, no preveus fer aquest tipus de transaccions al mercat d'hivern. Per tant, jo crec que ell ja ve a Carlos Rosende amb les idees clares de què vol i què no, perquè quan ve el Sabet ja el té vist, també, i a partir d'aquí suposo que aquests partits serveixen per apuntalar i per acabar de dir per aquí o per allà, però jo crec que quan va venir aquí ja tenia clar quina era la seva feina i cap on volia tirar.
Són les 8 gairebé, estem parlant d'un director esportiu, fem una aturada per la publicitat i quan tornem parlem amb un altre director esportiu i abans, però, sortejarem també la pizza de Maximus. Fins ara!
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Per Nadal, Floristeria Caral. Trobaràs tot el que necessites per decorar els teus moments més especials. Floristeria Caral, al carrer Vilarrúbies, número 5 de Sabadell. No ho dubtis, el Nadal també amb Floristeria Caral.
Segueix-nos cada dilluns, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre, al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Estem de tornada aquí al Tribuna Preferent, com heu pogut veure a Twitch, i si no us ho diem a l'antena, número 13 pels supersticiosos de la temporada, avui dilluns 11 de desembre del 2023. Penúltim programa, per cert, de l'any. Farem programa la setmana que ve, dilluns que ve, i ens prendrem unes vacances, ni que sigui del programa, fins després de Reis. Però bé, en qualsevol cas... que veig ja comentaris per aquí, la gent està nerviosa. Raül Chao, que diu el tio Victòria i pizza seria un doblet perfecte. Que poc et conformes, Raül, mare meva. El Javi també nerviós pel Chao. El Romacle diu després de 69 dies sense guanyar pizza per Chaos. Tindrà difícil, ja ho avanço. Abans de res, aquesta gent de la pizzeria napolitana Maximus, que ens acompanya com cada setmana al Tribuna Preferent aquesta temporada, una pizza napolitana autèntica, amb la seva massa de fermentació llarga, els seus sabors de qualitat, varietat, un concepte de pizza saludable, amb moltes variants i que és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Podeu començar per una bona amanida, triar la vostra pizza i rematar-ho amb unes postres italianes de debò, al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15, o al 683-11-88-19. 683-11-88-19, pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és el patrimoni del bon menjar. Ja sabeu que aquí a Maximus, aquesta temporada, entre tots els participants del xat, sortegem un sopar, un dinar per dues persones, valorat en 40 euros a la pizzeria napolitana Maximus. I avui, insistim, doblet, aquesta pizza... que podem veure en imatges, i aquí a la dreta ja estaran tot el Roger, No, la samarreta ens la quedem nosaltres. La bandera del Centre d'Esport Sabadell aquí al vell mig, que també sortegem avui. Qui vol fer de mà innocent? La Sílvia?
Vinga, va.
Va, Sílvia, espera, que t'obrim el micro. Un número, Sílvia, és que ho tindrà difícil el Raül, De l'1 al 54.
El 22.
El 22... Doncs el 22 no és Raúl Chao.
Ai, jo pensava que
no
ho aconseguiríem,
És la Patri, la noixa sorpresa, que l'hem vist abans, crec que estava per aquí pel xat abans, i que és qui s'endú aquesta pizza de Maximus. I un altre número per la bandera. Va, ara tu, Joan.
El 40.
El 40. Doncs el 40 és el Culi / 10, s'emporta aquesta bandera. Aquí podeu comprovar que Raúl Chao no és l'agraciat, cap dels dos agraciats aquesta setmana.
Però no posa el nom d'aquí de Chao. No hi ha cap Chao aquí.
No, sí, sí, mira, mira. Aquí el 3, no em tiris el xat en contra, que si no...
Sí que està, sí, sí que està.
Sí que hi és, sí que hi és, sí que hi és.
Algun dia ho aconseguiràs.
Sí, però van passant les setmanes i...
Ànims, Raúl.
Més de 100 programes ja del Tribuna i aquí no hi ha hagut pizza, eh? Molt bé, haurem de deixar una setmana més. Bé, en qualsevol cas, 8 i 4 minuts. Si no em diu el contrari el Roger Benet, podem marxar fins a Lleó, perquè ens escolta i ens veu també el director esportiu de la Cultural Leonesa, l'exarlequinat José Manzanera. José, què tal, com estàs? Bon vespre. Bé, suposo que vosaltres per allà a Lleó millor que aquí per Sabadell. Mira que aquest cap de setmana la Culto va punxar i el Sabadell va guanyar, però tros de temporada, que esteu signant en aquest inici allà a Lleó. Com s'està, doncs, com està l'ambient? Espera, m'estan dient que no s'escolta l'àudio per Twitch. A veure si ara s'escolta, eh? Perdona, José, que hem tingut algun petit problema. José, et pregunto una mica, o t'estava parlant d'aquest bon moment, no?, que viu la Culto, malgrat aquest últim partit, aquesta última derrota, que suposo que la gent també, la ciutat està animada, no?, allà a Lleó.
Sí, sí, sí. Sí, sí, aquí la verdad es que la gente está muy, muy animada, nos está llevando en volandas, es una afición que incluso cuando las cosas no van tan bien, como puede ser a lo mejor la temporada pasada, siempre estuvo a nuestro lado y la verdad es que estamos todos muy ilusionados.
Roger, ara, per una qüestió de via interna, ara jo no escolto al José, que m'estan dient per aquí per Twitch que sí que s'escolta, però que jo no l'estava podent escoltar. Però vaja, sí, com està dient ell, tornem a començar. No, seguim amb aquesta entrevista amb el José Manzanera, amb el director esportiu del centre, perdó, exdirector esportiu del Centre d'Esport Sabadell, ara a la Cultu. José, imagino que és un partit especial, no?, per tu, no?, d'aquells que estan marcats en el calendari, ni que sigui rebre la visita del Sabadell. Segurament serà més especial visitar la nova Creu Alta, la segona volta, però és d'aquells que imagino que un tenia ganes, no?, ni que sigui de veure el Sabadell in situ.
Sí, perquè al final el Centre Esport Sabadell és el club que me dio la oportunitat d'iniciar-me com a director deportivo y que le guardo un gran recuerdo y muchísimo cariño. Obviamente, como tú dices, pues aunque cuando este fin de semana vengan a jugar aquí, pues sí que veremos a muchas caras que les tengo mucho cariño, como Bransu. Ir a la nueva Creu Alta, pues al final te va a dar la posibilidad de ver a muchísima más gente con los que has compartido muchos recuerdos.
I sorprès en aquest sentit també, José, amb la situació del Sabadell? T'esperaves que estigués en aquesta situació a les portes de visitar el Reino de León?
Es una categoría que, como hemos comentado antes, es muy complicada y todos los equipos te ponen en dificultades. Aquí al final no va ni de presupuesto, ni de identidades, ni de nada, sino que va del trabajo diario y de no relajarte en ningún minuto. Entonces, obviamente, la racha que tuvo el equipo fue muy negativa, pero esto es muy largo y queda mucho.
Tampoc et vull ficar en un jardí ni molt menys, però aquí a Sabadell portem setmanes, mesos, en què la plantilla o la confecció de la plantilla ha estat una mica en l'ull de l'huracà. Des del punt de vista d'un director esportiu, com ets tu, com la veus?
Bueno, yo creo que siempre, como digo siempre, o las veces que he estado allí cuando me habéis preguntado, pues al final son situaciones en las que las notas hay que ponerlas a final de curso. Desde fuera no te sabría dar una opinión concreta porque me falta información y lo único que hay que hacer es lo que te digo de que yo creo que la afición del Sabadell es una afición que quiere lo mejor para su equipo, animarlos, porque aún queda muchísimo.
I sí que és cert que la plantilla que has confeccionat tu a Lleó aquest estiu de moment està funcionant també, malgrat que, com dius, les notes es posen al final de curs, però que fa la sensació que heu donat amb la tecla, no?, des d'un punt molt, molt inicial, no?, de la temporada.
La verdad es que empezamos al día siguiente de terminar la temporada anterior, en conjunto con el cuerpo técnico y con la Secretaría Técnica y con Dirección General. Se marcaron las bases o las líneas de actuación que queríamos en cuanto a idiosincrasia, en cuanto a lo que pensábamos que nuestra gente iba a estar orgulloso de nosotros. Y la verdad es que obviamente estamos contentos con el resultado que está dando, dentro de que, como te digo, no, lo que has hecho no te lo quita nadie, pero tampoco te vale para lo que puede pasar en el futuro si pierdes el ojo del trabajo diario.
Et pregunto, José, també per alguns noms propis. Ho dic perquè són els que més ens criden l'atenció aquí a Sabadell, evidentment, pel seu pas per aquí. Però com estàs veient els Alice Koch, Aaron Rey, Joseba Muguruza, que segurament són els jugadors amb un passat més recent aquí a Sabadell? Com els veus?
Bien, obviamente son jugadores que conocía de mi etapa allí, cuando hablábamos con el cuerpo técnico de los perfiles, fueron las primeras opciones que pensábamos en traer, pero obviamente, como bien comenta el cuerpo técnico en cada rueda de prensa, pues al final la competencia es increíble y puede jugar cualquiera de los jugadores que tenemos en la plantilla.
Si no t'ho dic, crec que em maten per aquí pel xat, que hi ha més d'un i més de dos i més de tres comentaris que Aleix Koch, què? Si hi ha opcions que pot acabar aquí a Sabadell, tenint en compte que sí que és cert que és un d'aquests jugadors que potser s'està trobant amb una competència més alta a la plantilla.
Aleix és una pieza importante para nosotros. Obviamente ahora está en una situación en la que no está participando mucho, pero su rol en el vestuario, su trabajo en el día a día, todo lo que nos aporta y lo que estoy seguro de que, como te digo, al final el entrenador le da cabida a todos los jugadores, pues pienso que va a ser un jugador importante para nosotros y lo va a seguir siendo.
Doncs aquí queda la declaració feta de José Manzanera. A tot això, José, compteu amb la banqueta, potser amb un dels entrenadors que amb més projecció o aquesta etiqueta de revelació la du a sobre. Ja va fer un gran treball a Logroño amb la SD, Raúl Llona, i aquí va deixar molt bona impressió en el partit que va jugar la Nova Creu Alta l'any passat amb la SD. Imagino que també, vaja, en parlaràs coses molt bones, no?, d'aquest entrenador que, com dèiem, de moment està fent molt bé la feina en les últimes temporades.
Sí. Con el cuerpo técnico, la verdad es que desde el primer momento que elaboramos esa identidad o esa idiosincrasia que queríamos tener, obviamente se pusieron nombres de perfiles de entrenadores, pero a Raúl ya lo conocíamos de temporadas anteriores y en el momento en el que marcamos esa identidad teníamos muy claro que queríamos que fuese él. Y la verdad es que cuando trabajas con él, pues le da mucho más valor incluso, más allá de los resultados, porque no tuvimos un inicio sencillo. Pues al final, como vosotros me conocéis, yo soy de ver todos los entrenamientos, de estar en el día a día, y la verdad es que es un placer.
I l'última, José, et pregunto, més que res per una curiositat, no?, també, que ara fa uns dies ens comentava Jovent Aletjogo a l'Hotel Suís amb l'Adrián Arroyo i li deia que encara manteniu un grup de WhatsApp amb Antoni Hidalgo, amb tu mateix, amb l'Ignasi Salafranca. Suposo que és un bon pont, no?, de connexió amb Sabadell, amb gent de l'entorn del centre d'esports, i que en el seu dia, doncs, vau fer aquesta feina, no?, de portar el Sabadell, encara que fos fugazment, a segona divisió.
Sí, y comentamos de todo tipo de situaciones en cuanto al fútbol, pues al final esto es lo que se dice, que el fútbol te puede dejar ese tipo de amistades. Tenemos una relación de amistad desde hace mucho tiempo y la verdad es que seguimos compartiendo impresiones en cuanto al fútbol. Por ejemplo, ayer mismo estuve yo viendo el Huesca por televisión y comentando un poco. O sea, pues al final, ya no solo con ellos, sino con gente del club o con amigos que dejé allí, pues para mí Sabadell es una ciudad especial y que sigo teniendo contacto con muchos de ellos.
Doncs José Manzanera, ara director esportiu de la Cultu des de fa un parell de temporades, que ens alegrem també que hagin començat bé les coses per allà pel Reino de León i que sort, com diem sempre, però a partir ja de dilluns, que ens doneu una mica d'aire aquest diumenge que el necessitem. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs José Manzanera, aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell. Anava llegint aquí, com es diu en castellà, por el rabillo del ojo, alguns comentaris que vaja, que parlaven que aquí no va ser prou valorat, altres que deien que va fallar el mercat d'hivern de segona. Molts comentaris, insistim, amb Aleix Coc demanant la tornada. Ell, no sé si dic que ha tancat la porta, però ho ha posat molt complicat.
Tancat i barrat, m'ha tornat a mi.
És un futbolista que ens encantaria. No sé si hi haurà algú aquí que digués no vull Aleix Coc. Jo crec que tothom voldria Aleix Coc, que està jugant molt poquet aquesta temporada, perquè té molta competència. Però
no crec que ell volgués venir tampoc, eh?
Però sortir d'un equip de play-off...
Ja, ara mateix.
Difícil, eh?
No veig, com dius tu, que ell vulgui tornar aquí a Sabadell, però evidentment tots ho voldríem.
Doncs seria un cop d'efecte, eh, en aquest mercat d'hivern. Però bé, José Manzanera, insistim, que ha estat en directe aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, a les portes doncs de visitar la Cultu aquest cap de setmana, diumenge a les 8. Serà un partit complicat, eh? Allà a Lleó.
Partit...
Fred, a més, suposo. No he vist les previsions de temperatura, però ha de fer un fred que pela.
Sembles el Xavi, eh? O sigui, el fred, el vent, el... Jo crec que el problema no és el fred, el problema és el rival que tenim davant, que és molt superior a nosaltres. Però escolta, venim d'un Depor 1, Sestao 1, com comentàvem abans, que al final tots els equips de baix també rasquen a partits d'aquests, que l'altre pot tenir un mal partit, tu pots tenir una bona actuació i això és futbol, i pot passar tot, però sobretot és important que tinguem clar qui tenim davant i en el cas de que no vagin bé les coses, que és el més probable, tranquils, que queda sobretot molta lliga i els pròxims dos partits després de la Cultu són els de la nostra lliga.
Sí, una mica reiterar aquest missatge de que la primera federació està molt igualada, evidentment, doncs la Cultu ara mateix juga a una altra lliga, però tot pot passar, ho comentàvem, el tema de qui s'hagués imaginat que el Sestao, bueno, sí, abans que comencés la temporada, que per exemple un Sestao puntuaria contra el Depor, també sabem com està el Depor aquest any, que no està tampoc en el seu millor moment, però cada cap de setmana hi ha sorpreses i qui sap, potser som nosaltres els que donem aquesta campanada la setmana que ve.
Sí, al final també hem vist el Tarazona ara fa poc treure coses del Toralín i la Ponfe està col·liderant ara mateix el grup, per tant... Qui sap, no? Ens agafarem aquest fil d'esperança.
Jo crec com la Liga del Clavo Ardiendo, no? Que deien
sí, a Madrid. Sí.
Home, s'ha d'anar amb mentalitat guanyadora. Això és el que va transmetre a Cano i també a Hortolà, perquè si no, directament no vagis. Però és cert que penso molt en el 2 de gener, en el Tarazona, que per cert també el van a... Òscar Cano també hi pensa, perquè el van a veure, el partit contra el Nàstic.
Tarragona.
I aviam si rasquem alguna cosa.
Doncs tant de bo, podem acabar doncs el 2023 amb un bon regust, perquè tindrem doncs gairebé dues setmanes sense futbol i a les portes de començar el 2024 doncs amb un partit molt interessant a casa contra el Tarazona. Per cert, ara que estem amb el primer partit del 2024 a casa, aquesta mateixa tarda mira, per cert, Xavi Andreu, la Sílvia ha passat la prova. Et beneeix aquí el Xavi.
Ai, si el Xavi em beneeix, està tot bé.
Ja està sí, content, sí, sí. El mestre. Suposo que haurà acabat de gravar l'arlequinatge ara fa una estoneta.
Però bé.
Deia que aquesta tarda hi ha hagut notícia perquè el Centre d'Esport Sabadell ha presentat la campanya de socis de mitja temporada. No sé si heu pogut fer-li una ullada així per sobre. Ha estat tot just gairebé a minuts escassos de començar el Tribuna. No sé si tenim, Roger, la imatge, si la podem rescatar en uns instants per veure-la a través de Twitch. Però vaja, una campanya de mitja temporada que apela molt a aquest missatge d'unió, d'unitat, amb un junts gegant, amb lletres blaves, apel·lant a la unitat.
Millor moment impossible per treure aquesta campanya que després d'una victòria, després de tant de temps, penso que han estat encertats.
Sí, el timing és bo.
Sí. No era molt difícil pensar-s'ho, però al final És el que comentàvem al principi, no? Comentaves tu, Joan, que l'afició ha de ser clau en aquest camí a la salvació. No sé quants partits queden ara a casa, però 11, em sembla que he llegit. O...
Sí, 11 partits. Sí, sí.
I és una de les claus fer-nos forts a la nova Creu Alta, perquè al final analitzes i és que encara no has aconseguit guanyar fora de casa. I són dades que fan mal, però que són així.
A veure, tant de bo guanyem els 11 partits a casa. Voldrà dir que la salvació la tens a prop. A prop.
Home, és que és això. És on has de treure els punts, sí. I a fora el que puguis rascar està bé. Però a casa ha de ser un fortí, com se sol dir. I escolta, tenim un estadi que no tots els equips tenen, tenim l'afició, tenim tots els condicionants per començar a treure punts.
Mira, aquí tenim la imatge, la podem veure al canal de Twitch, aquest Junts enorme. Preus que van des dels 50 fins als 170 euros, els preus sènior, en funció del sector del camp, però que vaja, que fent la divisió fàcil, doncs estem parlant de menys de 5 euros al partit, llocs com la Gradalino, i que a més doncs, portar un soci té premi perquè hi ha aquesta bufanda obsequi dels 120 anys del Centre d'Esport Sabadell. I clar, avui, per exemple, mirava també la xifra de socis, ni que sigui per donar-li un impuls també a aquesta xifra, no? Que a l'estiu potser ens vam omplir la boca tots plegats d'objectiu 6.000, molt ambiciós, i se li ha de donar un impuls, ni que sigui per intentar apropar-se als 5.000, no?
Quants som ara?
4.000, mira, fas buscar, diria que 4.364, diria que he vist aquesta tarda, però...
Home, és el moment, al final ser el Sabadell és ara fer-se soci, ara animar l'equip, perquè al final quan estàs a un partit del playoff
és molt fàcil
anar allà a animar, i està molt bé que la gent vagi, però ara és el moment, ara és el partit de Tarazona, anar allà a animar, ja passa una miqueta de fred, això ser el Sabadell, i al final jo crec que som una afició que en moments puntuals responem. Tant quan estem a dalt com quan estem a baix, i jo crec que no hi ha cap excusa perquè ens estem jugant moltíssim i crec que necessitem a qualsevol persona que pugui anar a animar al camp.
Els millors moments, diu, per ajudar l'equip i patir junts al temple, diu el Martí, calen més socis, que no en dubtin. I diu el Gatar Laquinat que a casa estaria bé que dels 11 partits que queden doncs en fem un fortí. La dada, 4.364 socis ara mateix, a 1.600 i escaig. 1.636 d'arribar als 6.000. No sé si el club hi segueixen pensant o no en aquesta xifra, però bé.
Crec final... que pensen d'altres coses,
sí,
al club,
sí,
no?
Sí, sí, no, ara mateix.
Ara mateix la idea és una altra, sí, evidentment.
No, sí, però està bé partir d'una base alta, no?, al principi de temporada, penso que ja és una bona iniciativa.
Doncs aquesta campanya, insistim, de mitja temporada, que ha sortit aquesta tarda amb el lema Junts, i que posa doncs, ja en marxa aquesta campanya de mitja temporada, per fer-se soci del Centre d'Esport Sabadell. Ara, a veure si puc rescatar allò a mals partits, però perquè ens fem una idea dels 19 partits que queden de la segona volta, més aquests últims 3 partits de la primera, és a dir, estem parlant doncs, de 22 partits, la meitat, jugant a casa, començant pel que tindrà el Centre d'Esport Sabadell contra el Tarazona, després vindran, per exemple, els Celta Fortuna, Rayo Majadahonda, Barça Atlètic, Real Unión, Cultural Leonesa, Arenteiro, Teruel, Cornellà, Nàstic i Ponce. Són els equips que li queden al Centre d'Esport Sabadell aquí a l'estadi de la nova Creu Alta. Diu el Gatar Laquinat, per exemple, també que el dia del Tarazona és un partit de la nostra Champions particular.
Sí, sí, sí.
Potser el problema és que se'ns vagi massa al cap el partit del Tarazona i oblidem el de diumenge, o creieu que queden separats en el temps i que, per tant...
Home, jo crec que com que anem, crec que sense pressió al camp de la Cultu, sabem que no s'espera que guanyem, jo crec que els jugadors ho poden prendre bé. És a dir, poden anar per totes i al final, escolta, el dia del Tarazona queda lluny, també. Sí. Vull dir, són 15 dies, jo crec que ho han de donar tot el que queda, Nadal, vacances, tranquils, i ells també volen marxar a celebrar les festes en família, també amb aquesta sensació de... Bona sensació.
Sílvia?
Sí, 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 al final penso que els jugadors del Sabadell han de fer net aquest Nadal i si pot ser traient un bon resultat a León, millor que millor, però tampoc, com dius tu, se'ns pot anar al cap massa cap al partit contra el Tarazona perquè queda moltíssim i no sabem com arribarem a aquell moment i també hi ha tot el tema del mercat d'hivern pel mig, llavors no, tampoc ens hem d'anticipar.
Queden, a veure, que trec el cap, una mica més de 6 minuts per arribar a 8:45. Ara fa, per cert, un parell de setmanes llargues, 3 setmanes, que no teníem aquesta secció aquí al Tribuna Preferent, perquè veníem de dos desplaçaments consecutius a Pinilla i a Espinyedo, i ja sabeu que aquesta temporada, després del partit a casa, aquí al Tribuna Preferent, doncs tenim aquesta secció que ens porta el Sergi Parc del FES Personal per conèixer una mica més a fons els futbolistes de la plantilla del Centre d'Esport Sabadell, per conèixer el seu aspecte doncs més personal. Haurem de fer memòria, insistim, perquè ja fa 3 setmanes d'això. Va passar per aquí un tal David Estals, el Xino Estals, que li deixava aquesta pregunta al pròxim jugador que passa per aquesta secció.
¿De dónde sacas los outfits que traes el día de partido en casa?
Doncs preguntava per aquesta vestimenta a Sílvia Fernández, que riu per sota el nas. Alguna idea, Sílvia? Ho has vist ja? Saps?
Pensant en el dinar de Nadal de l'altre dia, crec que sé per on va.
Hi hauria més d'un, per això. Però tens alguna... L'has vist o no? O sigui, saps...
Sí.
Saps de qui va? Perfecte, llavors no... Llavors
no seguiré. No faig spoilers, però... Diré que la pregunta d'Estals està molt
està
ben tirada. Sí.
Està ben tirada. Doncs va, anem a conèixer qui és el jugador que va amb outfits curiosos el dia els dies de partit.
Depende un poco, pero miro la inspiración de los jugadores como el Koundé, por ejemplo, de Barcelona. Y pues elegimos los mejores y lo metemos.
Fes personal.
Nom complet.
Sebastián Culatú.
Lloc de naixement.
Estrasburgo, en França.
Tens parella i fills?
Sí, tengo una novia.
On vius?
Vivo en Sabadell Centro, por Alhambra.
Una película.
Mi película favorita, Harry Potter, creo.
Una serie.
Una serie la que estoy mirando ahora, Blacklist, con Raymond Reddington. Muy buena.
Una canción.
Uf, no escucho muchas canciones, pero un artista, voy a decir, Buba, es un francés.
El teu menjar preferit?
A mi m'encanta todo lo que es con pasta. Con pasta y la comida de mi madre.
El millor lloc per anar de vacances.
Creo que todos los pueblos un poco tranquilitos, con montañas, mar, esos son muy buenos para ir.
Si no fossis futbolista...
O actor o en la bonca, uno de los dos.
Un referent.
Bueno, no tengo muchos referentes, pero todos los mejores, Neuer, Unana, los miramos y aprendemos de ellos.
El millor entrenador.
Se llama Duki Ziman y es mi entrenador de portero personal y me ha hecho crecer muchísimo y lo agradezco para todos los días.
El millor moment de la teva carrera.
No tengo uno particular, pero cada vez que mis padres están orgullosos de mí, para mí son los mejores momentos.
¿Y el pitjor?
Bueno, tampoco, porque hay que disfrutar de cada momento, pero creo que las lesiones son los peores momentos para los futbolistas.
Un estadio on t'agradaria jugar.
Un estadio de la Copa del Mundo, cualquier.
¿Ets supersticiós? ¿Fas algún ritual en els partits?
Muchos, pero si tengo que decir uno, creo que siempre pensar en mi padre antes de entrar en la cancha.
El teu somni com a futbolista.
Es de cumplir todos mis objetivos. No sueno mucho, pero tengo muchos objetivos y voy trabajando para ellos.
El dia que et retiris, com t'agradaria continuar vinculat al futbol?
De momento no lo sé, porque no sabemos cuánto tiempo me queda de carrera. Una carrera es muy larga y cuando sales ves lo que te apetece hacer. Si quieres vacaciones, quieres seguir en el futbol o quieres otras cosas.
Ets molt de xarxes socials?
No mucho eso.
¿Amb qui et portes millor el vestidor?
Aquí creo que más con los jóvenes. Marc Domènech, Sander Ballero. Y bueno, ahora se ha ido, pero Biel Fares estaba muy buen compañero también.
¿A quin company d'equip deixaries una còpia de les claus de casa teva?
Uno de confianza que no me la pierde, no sé, pero creo que Marc Domènech sí que es muy ordenado.
Exercici de memòria. Quin va ser el teu partit del debut amb el primer equip del Centre d'Esport Sabadell?
Sí, estaba contra Villarreal B y durante esta pretemporada.
¿Guanyarà el Raúl Chao aquesta temporada alguna pizza?
Yo creo que esta temporada le toca y que sí va a ganar.
Quin encàrrec li deixem al pròxim jugador?
Bueno, yo te quería preguntar qué emociones has sentido cuando has marcado tu primer gol con el primer equipo.
Bé, doncs, pregunta benèvola, eh? Pregunta benèvola de Sebastián Culatú. Diria que l'ha pronunciat, eh? L'ara segon porter del Centre d'Esport Sabadell, perquè Froy Leal estava lesionat. I Raúl Chao, ja ho has vist, eh? Mira, riu per aquí pel xat, que fa la predicció Sebas Cula i diu que tocarà la pizza aquesta temporada.
Té les coses clares, el noi, eh? Vull dir...
I vesteix com Jules Koundé, també.
Sí.
Ai, bé, no. Bon personatge, no?
Total. Bé, veure una mica de... Normalment són tots el mateix patró, està bé veure un toc diferent.
Doncs el següent que respondrà aquesta pregunta serà ja el 2024, insistim, eh? Després del partit a casa contra el Tarazona, el següent programa que farem aquí al Tribuna Preferent. El Beni Vidi Vinci diu que Sebas també és de l'Obrador, no oblidem, igual que Froy. Diria que Sebas, si no em vull equivocar, però diria que va venir la temporada passada, si no vaig errat, eh? Ara tampoc estic massa segur, però diria que fins i tot va estar cedit. Queden un minutet per arribar a dos quarts de nou, per tant ho anirem deixant aquí ja, aquest penúltim Tribuna Preferent que hem fet possible aquesta temporada aquí a Ràdio Sabadell, amb el Joan Fàbregas, amb la Sílvia Fernández. Gràcies a tots dos, ha estat un plaer.
Igualment.
Tenir-vos per aquí.
Igualment.
Has passat la nota, Sílvia, has passat la prova amb nota.
No sé què han dit per tu, ja.
Si
ho ha dit l'Andreu...
Estava nerviosa i ha passat la prova amb nota. Res, una abraçada del Roger Benet, que l'hem tingut al control de so i a la realització. Servidor Pau Vituri. Demà, per cert, que no se m'oblidi, demà, atents, a partir de la 1, a l'Hotel Suís, des de la nova Creu Alta, amb Òscar Cano, l'entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Per tant, demà, cita amb l'antena de la 94.6. Que vagi molt bé, passeu un bon dilluns, adeu-siau.